Què tal, amics oients? Molt bon dia. Benvinguts als 5 minuts més en connexió directa a Ràdio Lot i Ràdio Ripoll per explicar-vos què passa a les nostres comarques. I el que passa ara mateix, si aixequem la vista, és que tenim el cel completament serè. Només hi ha la presència d'algunes boirines i la veritat és que avui tornarem a tenir un altre dia de ple estiu. Aniol Puigverd, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Joel. Com bé, tu?
Bé, aquí encantats de saludar-te a tu i a tots els oients, però vaja, amb màniga curta i amb caloreta de bon matí.
Sí, sí, de fet, avui ha de fer sol, tot el dia, tant la comarca de Garrotxa com també el Ripollès, temperatures que mostren aquestes temperatures altes, 8 graus ara mateix a Vall de Núria, 13 a Das, 15 graus ja a Molló i també Ribes de Freser, 16 a Camprodon, 19 graus a Olot, a Ripoll, a la Vall d'en Bas, també a Santa Pau i a Vic, 20 graus a Sant Feliu de Pallerols, a Castellfollit de la Roca, a Besalú i a Mer, 21 a Banyoles i 22 a Girona, Figueres i Roses.
Quin temps ens espera, Dani Ramírez?
Sense canvis en el temps, es manté la previsió de diumenge nit, tarda nit, matí de matí a dilluns amb tempestes. Poden ser fortes i baixarà notablement la temperatura, però això seria just les darreres hores del cap de setmana. La calor es manté ben bé fins dissabte, matinada diumenge, i aquest matí ja vam amb 7 graus a Das, 10 a Puigcerdà, tenim 14 a Olost, 17 a Vic, 16 i mig al Pla de Dalt, a Olot, i temperatures a bona part de la Costa Brava al voltant de 15, 16, 17 graus. Boirina, humitat, algun petit banc de boira, i el dia es presenta radiant, un dia de sol aquest dijous, però també divendres. La temperatura pujant una mica, demà notarem que puja més, també la nit de divendres a dissabte serà més suau, pràcticament d'estiu, mínimes novament tropicals de 20 graus a molts sectors, però bé, és que de dia arribarem a més de 30-33 graus i que no siguin 34-35, entre 30 i 33 a molts indrets gairebé assegurat. En definitiva, de moment a suar perquè la calor ve forta i a veure aquest front fred, aquest canvi amb tempestes que arribaria la tarda nit de diumenge o dilluns.
Gràcies, Dani. Són les 8 i 2 minuts.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de Ripoll ha aprovat en rehabilitar energèticament la nau del Pla amb un pressupost que supera els 3 milions d'euros i un termini d'execució de 9 mesos.
El govern, però, vol vincular aquesta operació a fer-hi una nova residència i ho justifica per l'estat de la degradació de l'equipament actual.
L'alcaldessa és Sílvia Orriols.
Lligar aquestes dues necessitats, no? La necessitat de rehabilitar el Pla i mantenir aquesta subvenció per no perdre-la i, evidentment, per no ser penalitzats amb aquests interessos i, alhora, doncs, dignificar, evidentment, els usuaris de la Fundació Guifré, traslladant-los al centre del poble.
Tots els grups hi han votat a favor i Alternativa per Ripoll s'ha abstingut. Ho sentirem a l'informatiu que ara mateix comença. El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat l'adhesió de la Corporació al Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona.
Es tracta d'una manera de fer més competitiu el transport públic a la comarca, obrint la possibilitat dels usuaris d'obtenir nous abonaments i tarifes més econòmiques.
En Josep Coma és portaveu del grup de Junts.
Crees aquí al Consell Comarcal una mena de taula de mobilitat, perquè ja que els ajuntaments no formaran part dels òrgans de govern del Consorci, tot i que sí que pagaran la quota, és a dir, la representació la tindrà el Consell, que almenys hi hagi un òrgan en què els ajuntaments puguin traslladar al representant comarcal els problemes que tenen en matèria de transport públic.
I no deixem encara les qüestions lligades amb el transport públic, perquè en el cas concret d'Olot, l'Ajuntament ha trobat una solució a la falta de TPO per anar a l'Institut Garrotxa durant el matí. De fet, és una informació que ahir ja us avançàvem en exclusiva en aquest mateix programa.
Juntament amb TEI s'han acordat posar un bus més que fa una part de la ruta i fa que el bus de la línia B arribi més buit. La mesura té un cost d'uns 18.000 euros fins a final d'any i la paga el mateix Ajuntament.
Jordi Güell és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olot.
Comparativament amb el que vam veure ahir, hem vist que el problema s'ha solucionat. És a dir, ahir el bus no podia admetre més alumnes que van als centres educatius i avui hem pogut pujar, perquè ahir vam parlar amb l'operadora i els vam exigir que reforcessin el servei. Aquest reforç de servei ha consistit en que un bus ha recollit alumnes de les primeres parades i aquí els ha pogut portar directament al centre educatiu. De manera que quan ha arribat aquí el bus de cada dia, doncs els alumnes ja han pogut pujar.
I encara amb mobilitat, l'alcalde d'Olot diu que la futura variant no hauria de suportar el trànsit provinent de Vic i que va en direcció cap a França.
Aquí s'estan barrejant, i malauradament crec que és volgudament, dues coses. Una és la necessitat per la mobilitat de la ciutat que hi hagi una variant, que això és indiscutible, almenys des del nostre punt de vista. I l'altra és que algú ens vulgui fer creure que això està fet o es farà per generar un trànsit, diguem, del cinturó que va de Vic fins a Figueres i fins a França, no? Diguem aquest cinturó central.
Després de l'èxit de la primera edició, els infants de les escoles de Ripoll han pogut tornar a gaudir i aprendre amb el Parc d'Educació Viària instal·lat a la plaça de la Lira.
En total, uns 300 infants han participat en la nova setmana de la mobilitat. En el cas dels infants de primer, han rebut la visita de la policia local, qui els ha ofert una xerrada sobre les rutes escolars.
La gent de la policia local de Ripoll, una de les agents, és la Judit Verdaguer.
Amb els alumnes de primer de primària de tots els centres escolars de Ripoll, els hi fem una xerrada on hi fem una introducció el que són els senyals de trànsit i després els baixem a la via i els ensenyem a creuar el pas de vianants en seguretat. Hem organitzat un circuit de bicicletes, vale, que el que fa és que els nens puguin aprendre a circular amb seguretat i aprendre el que són les senyals de trànsit.
8 i 6, Agustí Arbós confia que el projecte de regeneració del nucli antic d'Olot el converteixi en una zona referent.
Detalla que l'equip liderat per l'arquitecte Itziar González ha treballat en una part important del projecte durant els últims mesos.
Jo espero que sigui la zona de moda a partir de ja, perquè el projecte és bo, està ben encaminat i hi haurà una aposta molt clara d'aquest ajuntament i de molta gent, a més, de molts agents d'habitants actuals del nucli antic i també propietaris del nucli antic que voldran que això funcioni. Jo crec que tota la ciutat, el nucli antic al final és com el cor de la ciutat. És tota aquella part, encara que no visquem al nucli antic, tots ens sentim una mica nostres al nucli antic, no?
Què et sembla, Niol, que s'hagi ampliat la zona lliure de fums? Com ho veus tu? Tu ets dels que de tant en tant fas algun cigarret,
sí,
o no?
Sí, ara, sí. Ara ho estic limitant.
Ah, ho estàs limitant.
Sí, ho estic començant a deixar, Joel.
Perquè... I el secret on està? En que cada cop tinguis menys llocs on fumar, diguem.
Exacte, i que el tabac també vagi pujant de preu.
Ah, mira. Te'n pots anar a viure a França. A França és caríssim el tabac, suposo que estàs al cas.
No ho sabia.
Doncs
no ho sabia.
Val el doble del que val aquí. Els ripollers no tothom està d'acord amb el nou avantprojecte de llei del tabac aprovat pel Consell de Ministres, que preveu ampliar els espais lliures de fum i prohibir cigarrets electrònics i vapers.
Les discrepàncies són sobretot pels espais públics difícilment delimitables. Per a l'Hospital de Campdevànol, però, la nova normativa serà sense pal·liatius, un pas important pel que fa a la salut pública.
Però què hi diuen des dels restaurants i cafès de Ripoll? Li han preguntat a la Joselina Soldevila, ella en té un.
És il·lògic, perquè d'entrada aquí a la terrassa no es fumarà, però vas al banc de l'altra banda i segurament podràs fumar. La terrassa a l'hivern és un servei per la gent que fuma més aviat, perquè et venen a fer un cafè perquè fan el cigarro. Però és que, si no, no té lògica pagar una terrassa a l'hivern més aquí dalt, perquè no surt a compte.
En cultura, Romeria de Carles Simón no representarà Espanya als Oscars. La coproducció catalana Cirat ha estat finalment l'escollida.
La coproducció, com dèiem, catalana Cirat serà la candidata espanyola als Oscars, esperonada pel premi del jurat del Festival de Cannes, el més prestigiós del món. Els acadèmics han optat pel film d'Oliver Lacks per representar Espanya a Hollywood.
Olot tornarà a ser una vegada més a epicentre del pensament crític i la mirada documental amb una nova edició de l'Olot.doc.
El cicle, que se celebra del 22 al 27 de setembre, manté la seva essència com a espai de reflexió col·lectiva a través del cinema, amb una programació que combina projeccions per al públic general i sessions educatives per a escoles.
En Joaquim Castells n'és el director.
I per la sessió oberta a tot el públic tenim 4 dies, són 4 documentals, 3 ponències i una activitat que fem per les associacions de gent gran, que és posterior a la projecció del documental, els hi fem una sessió de disco amb Visca l'Avis. Tots els documentals que projectem són versions originals i, en concretament, 6 d'ells estaran subtitulats al català.
8 i 8 anem als esports. El Sant Jaume Olot B i el Bosch de Tosca debuten aquest cap de setmana a Primera Catalana.
El filial olotí serà la primera vegada que jugaran aquesta categoria i ho farà davant un històric com el Palamós. Per altra banda, els grocs jugaran el seu primer partit fora de casa al camp de l'Argentona. L'entrenador del Sant Jaume Olot B, Sergi Vila.
Comptem la temporada amb molta il·lusió, som un equip jove, amb molts de canvis, un equip que pràcticament, bueno, hem fet 12-13 canvis i amb molts jugadors joves de 19 a 23 anys, novells de la categoria i ens haurem d'adaptar. Però bueno, ja t'ho dic, amb moltes ganes i crec que la joventut ens manca experiència, però bueno, ens aporta energia i ens porta ganes de treballar i millorar.
I el Club Hoquei Olot presenta les noves equipacions.
Doncs sí, manté els colors habituals en la primera samarreta i aposta pel mapa de la ciutat en la segona. Els porters també tindran noves equipacions amb una samarreta groga i una altra amb tons vermells i rosats.
Escoltem en Jordi Gironès, és el president del club.
Hem apostat per fer un disseny nou, innovador, amb la primera samarreta mantenint els colors que teníem del club, i llavors amb una segona equipació que pogués donar una mica d'identitat d'olor de la ciutat. I crec que ho hem aconseguit fent una mica de fons amb el plànol de la ciutat.
Aquest dissabte se celebrarà la 26a edició de la Taga 2040.
Després de celebrar un quart de segle, la cursa arriba amb novetats a l'equip directiu que fa un canvi d'aires. Albert Ramoneda cedeix el relleu a David Rovira i Roger Basaganya, que s'estrenaran en una edició que ja ha exhaurit totes les inscripcions.
Escoltem el responsable sortint, Albert Ramoneda.
A nivell personal, tot i que m'encanta i vull seguir-hi vinculat i ajudar amb tot el que pugui, sí que la part de liderar-ho, no?, de fer de director, doncs vam decidir dir que era una bona aposta, doncs, canviar perquè hi haguessin aire fresc, no?, noves idees. És un orgull, no?, veure que ets part d'una cosa i que pots liderar un esdeveniment que, tot i que porta molta feina, doncs té aquesta bona acollida, aquesta nova direcció, que veurem doncs quines novetats també pot implementar, no? Tanquem havent fet quatre copes catalanes i un campionat de Catalunya.
I baixar 6 quilòmetres amb 800 metres de desnivell amb sabates càmpings i en menys de 37 minuts. Aquest és l'objectiu de l'Andarín de Ridaura, que el pròxim cap de setmana celebra la seva segona edició.
Un dels objectius de l'organització és que enguany hi hagi premi per l'Andarina, que l'any passat va quedar desert.
I atenció com va sortir la història, ho explica l'Eduard Muntanya, que és un dels organitzadors.
Al Bar Pilar de Ridaura hi havia una colla, la colla en Serra Moto, que pujaven amb motos de trial, i que explicaven que en cases, quan es feia el trial de la pinya, que corria per gas, havia pujat en 37 minuts de Ridaura fins als Plans, no?, per la pista dels Plans. I a la taula del costat hi havia en Benet, que era un home de bosc, i en Paulino, que en Benet li va dir a en Paulino, mentre estaven jugant al truc, 37 minuts? Diu, jo pujar no, però baixar, baixo més ràpid. I en Paulino, per picar-lo una mica, va dir, au, va, ens hi juguem un dinar, si ho fas. I sí, sí, tal dit, tal fet.
Històries costumistes que donen un gran resultat. Són les 8 i 12.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Comencem. L'Ajuntament de Ripoll ha aprovat en rehabilitar energèticament la nau del Pla amb un pressupost que supera els 3 milions d'euros i un termini d'execució de 9. El govern, però, vol vincular aquesta operació a fer-hi una nova residència i ho justifica per l'estat de degradació de l'equipament actual.
Tots els grups hi han votat a favor i Alternativa per Ripoll s'ha abstingut. L'oposició remarca que la votació a favor és per garantir no perdre la subvenció i no tenir penalitzacions i qualifica de bomba de fum el projecte de la residència.
Informa Judit.
L'objectiu immediat és estabilitzar l'edifici i acreditar millores energètiques per no perdre la subvenció de 2,6 milions que s'acaba el juny de l'any que ve. El govern vol enllaçar aquesta obra amb establir la residència a la nau del Pla. Ho defensa l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Lligar aquestes dues necessitats, no?, la necessitat de rehabilitar el Pla i mantenir aquesta subvenció per no perdre-la i, evidentment, per no ser penalitzats amb aquests interessos i, alhora, doncs, dignificar, evidentment, els usuaris de la Fundació Guifré, traslladant-los al centre del poble.
Tots els grups consideren imprescindible la rehabilitació de la nau del Pla. Primer, per conservar un patrimoni històric de la vila i, segon, per no perdre la subvenció més gran de la història de Ripoll. Tots, però, alerten que els terminis per executar-la són massa ajustats i consideren que el govern va tard. Escoltem a Xantal Pérez d'Esquerra, Enric Pérez del PSC, Joaquim Colomer de Som i Ripoll i l'alcaldessa Sílvia Oriols.
El risc és molt, molt alt i tot per la irresponsabilitat del govern.
Això que hem fet avui es podia haver fet fa un any enrere. Si el 30 de juny això no està acabat, perdrem 2.700.000 euros, tornarem els interessos i a més haurem de pagar a l'empresa a la que haguem adjudicat l'obra. Per tant, això pot ser la ruïna econòmica de l'Ajuntament de Ripoll.
S'ha anat molt tard a fer això, perquè això es podia haver fet doncs, fa un any o fa pràcticament dos anys i per tant no estaríem amb el termini aquest de la soga al coll que s'ha posat doncs, aquest equip de govern.
L'alternativa que tenim és renunciar a la subvenció, deixar que l'edifici del Pla caigui a terra, pagar 400.000 euros en concepte d'interessos i no tenir pla B per la residència d'avis.
Pel que fa a fer-hi la residència, els grups es mostren crítics no tant amb el projecte, sinó amb la seva solidesa i amb la transparència amb què ha actuat el govern. En parlen Xantal Pérez d'Esquerra i Ferran Raigón de Junts per Ripoll.
Novament, una propaganda política per amagar que el govern de Sílvia Oriol s'ha dedicat durant 2 anys a intentar que li fessin una moció de censura per escalar nacionalment i no 2 anys a governar.
Ha venut fum i s'han promès doncs, coses que no hi ha sobre de la taula perquè no hi ha res signat, 30 places més públiques ens comentava la senyora alcaldessa, no tenim cap document de cap ens públic on ens acrediti.
El senyor Oriols avui el que ha fet és llançar una bomba de fum amb un projecte de fer una residència geriàtrica nova.
L'execució de les obres ha d'estar enllestida a finals del juny del 2026. Si no és així, s'obre un escenari incert. Pel que fa al projecte de la residència, encara no hi ha res ferm. I és que s'haurà d'aprovar en un nou ple. Si aquesta segona fase no prosperés, l'Ajuntament de Ripoll hauria de buscar com finançar el 500.000 restant d'aquesta rehabilitació.
I coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat, el ple del Consell Comarcal del Ripollès aprova l'adhesió de la Corporació al Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona. Es tracta d'una manera de fer més competitiu el transport públic de la comarca, obrint la possibilitat dels usuaris a obtenir nous abonaments i tarifes més econòmiques.
La sessió va servir també per aprovar costos en relació a l'abocador i el tractament de residus a la comarca de cara al 2026.
Guido Sengerote.
En el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, el Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat la seva adhesió a l'Autoritat Territorial de Mobilitat de l'Àrea de Girona, el consorci que gestiona el transport públic. Aquesta integració serà efectiva a partir de l'1 de gener de l'any que ve i suposarà la integració al sistema tarifari de la regió de Girona. A més, a proposta del grup de Junts, això suposarà també la creació d'una taula de mobilitat on els alcaldes puguin expressar les seves problemàtiques en relació al transport públic perquè puguin ser elevades al consorci. Parlen Josep Coma, portaveu del grup de Junts, i Sergi Albric, conseller comarcal de Mobilitat.
Es creés aquí al Consell Comarcal una mena de taula de mobilitat perquè ja que els ajuntaments no formaran part dels òrgans de govern del consorci, tot i que sí que pagaran la quota, és a dir, la representació la tindrà el Consell, que almenys hi hagi un òrgan en què els ajuntaments puguin traslladar al representant comarcal els problemes que tenen en matèria de transport públic.
Ens podem comprometre a intentar fer una proposta i que, per tant, que tots hi estiguem còmodes i que jurídicament veiem que la puguem fer fàcil, ràpida i que, per tant, que sigui sobretot funcional. Creem aquesta única zona, que, per tant, això a nivell de Ripollès, doncs, els conjunt de municipis que s'acabin adherint, doncs, hi haurà l'accés a diversos títols multiviatges com la T16, la T-Jove, etc. Doncs que per tant jo crec que hi guanyarem amb mobilitat i amb proposta de nous títols i que siguin també més econòmics i assequibles doncs, per la ciutadania.
Entre els avantatges per als usuaris també hi haurà abonaments bonificats per a famílies nombroses, monoparentals, aturats, joves i altres modalitats de títols. La sessió plenària va servir també per aprovar l'estudi de costos del servei de recollida i tractament de residus que pugen aquesta vegada a 4,17 milions d'euros, una xifra ja presentades en el Consell d'Alcaldies de la setmana passada. Dins d'aquestes dades s'hi preveu un estalvi superior a 200.000 euros en relació al 2025, fruit del tractament dels lixiviats al mateix Ripollès. També es va donar compte de la baixa del conseller comarcal David Verge i de la incorporació i presa de possessió de Jordi Coc, així com es va aprovar una moció per defensar la pau i la mobilització per aturar la fam a Gaza.
Gràcies, Guido. Us ho avançàvem ahir en exclusiva en aquest programa i en directe. L'Ajuntament d'Olot ha trobat una solució a la falta del TPO per anar a l'Institut Garrotxa durant els matins.
Juntament amb Teix s'han acordat posar un bus més que fa una part de la ruta i fa que el bus de la línia B arribi més buit. La mesura té un cost d'uns 18.000 euros fins a finals d'any i la paga el mateix Ajuntament.
Gerard Puigdemont.
24 hores després de la queixa mesa per un grup de famílies d'Olot davant la falta d'espai al TPO que al matí porta molts joves a l'Institut Garrotxa, l'Ajuntament d'Olot ha trobat una solució que aquest mateix dimecres ja s'ha pogut veure. El bus de la línia B ha arribat bastant ple, però els joves que esperaven a la parada han pogut pujar. En parla Jordi Güell, regidor d'Urbanisme.
Comparativament amb el que vam veure ahir, hem vist que el problema s'ha solucionat. És a dir, ahir el bus no podia admetre més alumnes que van als centres educatius i avui hem pogut pujar, perquè ahir vam parlar amb l'operadora i els vam exigir que reforcessin el servei. Aquest reforç de servei ha consistit en que un bus ha recollit alumnes de les primeres parades i que ja els ha pogut portar directament al centre educatiu. De manera que quan ha arribat aquí el bus de cada dia, doncs els alumnes ja han pogut pujar.
L'Ajuntament d'Olot i Teix s'han condicionat un bus i s'ha trobat un conductor per fer aquest servei extra que s'implementarà almenys fins a finals d'any.
La mesura és definitiva, en la mesura, diguem-ne, que, per sort, diguem-ne, la gent tendeixi a utilitzar el transport públic. És a dir, i si la gent deixa d'utilitzar el transport públic i no cal aquest reforç, doncs haurem de treure el reforç. Però confiem, doncs, en això, no?, en que incentivem la gent a agafar el transport públic. I també demostrem que quan la gent utilitza, som capaços de trobar solucions precisament per incentivar el seu ús.
Des de l'Ajuntament d'Olot segueixen denunciant que se senten sols i reclamen finançament a les administracions superiors per cobrir les despeses del TPO. Allargar aquest servei de nou bus fins a finals d'any costa al voltant d'uns 18.000 euros.
Això ho paguen els olotins, no ens ajuda la Generalitat, no ens ajuda l'Estat, és el que varen dir. És una llàstima perquè precisament ens posem a la boca tot el tema del canvi climàtic, incentivar la mobilitat, i en canvi les ajudes no apareixen.
Altra gran qüestió a tractar és, sens dubte, la gestió dels serveis que ofereix la ciutat, donat l'augment de població que Olot té de manera marcada en els darrers temps.
I no deixem encara la mobilitat perquè l'alcalde d'Olot diu que la futura variant no hauria de suportar el trànsit provinent de Vic i que va cap a França. Assegura que la variant, tal i com està dimensionada, ha de servir per millorar la mobilitat a la ciutat d'Olot.
Des del Consell Comarcal de la Garrotxa asseguren que la variant és necessària i confien que es farà amb cura. Són algunes de les qüestions que alguns responsables polítics de la comarca han comentat durant la setmana de la mobilitat comarcal.
En una entrevista a Olot Televisió i Ràdio Olot, l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha dit això sobre si la futura variant pot convertir-se en un generador de trànsit i lloc de pas per arribar a França venint de Vic.
I s'estan barrejant, i malauradament crec que és volgudament, dues coses. Una és la necessitat per la mobilitat de la ciutat, que hi hagi una variant, que això és indiscutible, almenys des del nostre punt de vista. I l'altra és que algú ens vulgui fer creure que això està fet o es farà per generar un trànsit, diguem, del cinturó que va de Vic fins a Figueres i fins a França, no? Diguem, aquest cinturó central. Per tant, amb la carretera i amb les dimensions que tindrà aquesta carretera, és evident que no serà suficient per aguantar cap mena de trànsit de pas substitutiu de l'autopista AP7. Per tant, no és aquest l'objectiu, i a més com a ciutat ens hi oposarem fermament.
En plena setmana de la mobilitat, el conseller comarcal d'aquest àmbit, Jordi Güell, ha assegurat que la comarca entén la necessitat de construir aquesta infraestructura.
La qüestió ja no és variant sí o variant no, és, jo crec que tothom està convençut de que necessitem la variant. Una altra cosa és que algú tingui dubtes de les solucions tècniques plantejades, que és una cosa diferent, no? Per tant, crec que hem passat de variant sí a variant no, a variant sí, però variant ben feta, val? Jo confio lògicament amb els tècnics de la Generalitat, amb els enginyers, o sigui, tinc una confiança absoluta amb les nostres institucions de que aquesta variant es farà no bé, es farà molt bé.
No ho veuen igual, però, l'Ajuntament de la Vall d'en Bas i algunes associacions com Salvem les Valls. Precisament l'exalcalde de la Vall, Lluís Amat, fa uns mesos va assegurar en aquest mitjà que demanaria a la Generalitat que es fes càrrec de fer un pla de mobilitat comarcal com a mesura compensatòria. Amb això, els tres ajuntaments implicats coincideixen, tot i que amb algunes condicions.
Com ho van proposar, vaig dir, ho veig perfecte. Una manera de col·laborar entre tota la comarca per millorar l'estratègia de mobilitat conjunta, sempre quan això no signifiqui que és un substituïu per la variant, que no sigui una espècie de subterfugi per tapar la necessitat de la variant, perquè no té res a veure.
L'ha d'assumir la Generalitat, efectivament. És a dir, en aquest cas sí que està molt clar és que el transport interurbà, és a dir, entre municipis, això és competència de la Generalitat. I per tant nosaltres anirem a parlar amb la Generalitat amb el que creiem que la comarca necessita.
Des del punt de vista comarcal, la mesura era i és ben rebuda, tot i que passen els mesos i encara no s'ha concretat res més sobre el pla de mobilitat comarcal, que ja fa anys que es diu que la comarca tindrà. De moment, el projecte de la variant està en període d'exposició pública i aquesta tardor s'hauria de tancar. La Generalitat preveu licitar les obres al mes de desembre i l'any que ve iniciar els treballs sobre el terreny.
Segurament la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible no havia generat mai tants titulars com en aquesta ocasió. Després de l'èxit de la primera edició, enguany, els infants de les escoles de Ripoll han pogut tornar a gaudir i aprendre amb el parc d'educació viària que s'ha instal·lat a la plaça de la Lira.
En total, uns 300 infants han participat en la nova Setmana de la Mobilitat. En el cas dels infants de primer, han rebut la visita de la policia local, que els ha ofert una xerrada sobre les rutes escolars.
Paula Sayagón.
300 nens i nenes de les escoles de Ripoll han participat en la Setmana de la Mobilitat amb dues activitats d'educació viària. Els alumnes de primer de primària han rebut a la policia local a les aules per conèixer les rutes escolars. I els de segon i tercer s'han desplaçat fins a la plaça de la Lira. Escoltem a l'agent de la policia local de Ripoll, Judit Verdaguer.
Amb els alumnes de primera primària de tots els centres escolars de Ripoll, els hi fem una xerrada on hi fem una introducció al que són els senyals de trànsit i després els baixem a la via i els ensenyem a creuar el pas de vianants amb seguretat. Hem organitzat un circuit de bicicletes, vale, que el que fa és que els nens puguin aprendre a circular amb seguretat i aprendre el que són les senyals de trànsit. És una activitat molt interessant perquè aprenen a la vegada que juguen i s'ho passen bé i adquireixen molts coneixements.
Adquirir bons hàbits de circulació des de petits és clau perquè en un futur actuïn correctament. Els agents estan sorpresos amb els infants i el coneixement que tenen dels senyals de trànsit.
Que aprenguin a respectar les senyals i que sàpiguen com circular amb seguretat, que això ja els hi serveix per un futur, doncs, que ja agafen coneixements i si aprenen de ben petits, doncs de grans ja ho tenen adquirit. Doncs estem bastant sorpresos perquè tant els de primer com aquí al circuit saben bastant els senyals i estem contents en aquest aspecte.
L'Arnau i l'Isaac surten molt contents amb l'activitat.
Hem anat amb bici.
Hem anat amb bici, m'ha semblat bé i m'agrada molt.
Amb aquestes jornades, el consistori s'adhereix un any més a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i el Let's Clean Up Europe, moviments que es promouen per avançar cap a uns hàbits més sostenibles, segurs i saludables.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
5 minuts més.
Per postres.
Pels esportistes.
Galetes Cal Enric, per a totes les ocasions.
Galetes Cal Enric, Castellfollit de la Roca, Girona.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo, al 972-26-84-16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no. Que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot. Els que més saben, t'ho recomanen.
Com definiries Xàrtic amb una paraula?
Immediatesa.
Fiabilitat.
Proximitat.
Professional.
Amabilitat. Propera.
Des del meu punt de vista, Xàrtic és família.
Truca'ns al 972 29 10 37 o visita'ns a xàrtic.net.
Fins al 22 d'octubre tens temps de matricular-te a la UNED Garrotxa. Gaudeix de graus i màsters oficials amb la flexibilitat que t'ofereix la UNED. A Olot impartim tutories presencials de ciències ambientals, història de l'art i educació infantil. També disposem del programa sènior i pots formalitzar la matrícula en línia. A més, oferim el curs virtual de preparació per al certificat oficial de C2 de català. I si vols, pots estudiar molts més graus a comarques gironines. Consulta el web unedgirona.com. ORG, UNED Garrotxa, formació flexible i a la teva mida.
Del 26 al 29 de setembre, Festa de la Santa Espina a les Planes d'Hostoles. Pregó, teatre amb les cunyades, derbi de festa major, correfoc amb els Diables de l'Onyà, correbars amb xaranga, concurs de pesca infantil i missa amb la coral Retorn Planer. Sardanes, Ball dels Gegants i Gagrossos, actuacions de l'Orquestra Salvatana, elecció de l'Hereu i la Pubilla i la sardinada popular amb habaneres dels Pescadors de l'Escala. Ah, i per les nits, grans concerts amb La Reina del Pop, tribut a l'Oreja de Van Gogh, la Dalton Bank i DJ Surda. No et perdis aquesta festa major de la Santa Espina a les Planes d'Hostoles. Vine i viu-la. Més informació a lesplanes.cat. Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Què tal com esteu? Són 8:45. Si ara mateix us acabeu d'incorporar a la nostra antena, heu de saber que avui és notícia, entre altres qüestions, que l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la rehabilitació energètica de la nau del Pla amb un pressupost que supera els 3 milions d'euros i un termini d'execució de 9. El govern, però, vol vincular aquesta operació a fer-hi una nova residència i ho justifica per l'estat de degradació de l'equipament actual. La Sílvia Orriols és l'alcaldessa.
Lligar aquestes dues necessitats, no? La necessitat de rehabilitar el pla i mantenir aquesta subvenció per no perdre-la i, evidentment, per no ser penalitzats amb aquests interessos, i alhora, doncs, dignificar, evidentment, els usuaris de la Fundació Guifré, traslladant-los al centre del poble.
Evidentment, estem parlant de l'Ajuntament de Ripoll. El ple del Consell Comarcal del Ripollès ha aprovat l'adhesió de la Corporació al Consorci del Transport Públic de l'àrea de Girona.
Es tracta d'una manera de fer més competitiu el transport públic a la comarca, obrint la possibilitat dels usuaris a obtenir nous abonaments i tarifes més econòmiques.
Josep Coma, portaveu del grup de Junts.
Crees aquí al Consell Comarcal una mena de taula de mobilitat, perquè ja que els ajuntaments no formaran part dels òrgans de govern del Consorci, tot i que sí que pagaran la quota, és a dir, la representació la tindrà el Consell, que almenys hi hagi un òrgan en què els ajuntaments puguin traslladar al representant comarcal els problemes que tenen en matèria de transport públic.
I a Olot l'Ajuntament troba una solució a la falta de TPO per anar a l'Institut La Garrotxa durant els matins.
Juntament amb ells han acordat posar un bus més que fa una part de la ruta i fa que el bus de la línia B arribi més buit. La mesura té un cost d'uns 18.000 euros fins a final d'any i el paga el mateix Ajuntament.
Escoltem el regidor d'Urbanisme d'Olot, Jordi Güell.
Comparativament amb el que vam veure ahir, hem vist que el problema s'ha solucionat. És a dir, ahir el bus no podia admetre més alumnes que van als centres educatius i avui hem pogut pujar, perquè hi vam parlar amb l'operadora i els hi vam exigir que reforcessin el servei. Aquest reforç de servei ha consistit en que un bus ha recollit alumnes de les primeres parades i que ja els ha pogut portar directament al centre educatiu. De manera que quan ha arribat aquí el bus de cada dia, doncs els alumnes ja han pogut pujar.
I l'alcalde d'Olot diu que la futura variant no hauria de suportar el trànsit provinent de Vic i que va cap a França.
I s'estan barrejant, i malauradament crec que és volgudament, dues coses. Una és la necessitat per la mobilitat de la ciutat, que hi hagi una variant, que això és indiscutible, almenys des del nostre punt de vista. I l'altra és que algú ens vulgui fer creure que això està fet o es farà per generar un trànsit, diguem, del cinturó que va de Vic fins a Figueres i fins a França, no? Diguem aquest cinturó central.
Després de l'èxit de la primera edició, els infants de les escoles de Ripoll han pogut tornar a gaudir i aprendre amb el Parc d'Educació Viària instal·lat a la plaça de la Lira.
En total, uns 300 infants han participat en la nova setmana de la mobilitat. En el cas dels infants de primer, han rebut la visita de la policia local, qui els ha ofert una xerrada sobre les rutes escolars.
Una de les agents participants és la Judit Verdaguer.
Amb els alumnes de primer i de primària de tots els centres escolars de Ripoll, els hi fem una xerrada on hi fem una introducció al que són els senyals de trànsit i després els baixem a la via i els ensenyem a creuar el pas de vianants amb seguretat. Hem organitzat un circuit de bicicletes, vale, que el que fa és que els nens puguin aprendre a circular amb seguretat i aprendre el que són les senyals de trànsit.
Tenim més temes que ens ocuparan els propers minuts. D'entrada, a Olot, Agustí Arbós confia que el projecte de regeneració del nucli antic el converteixi en una zona referent.
Detalla que l'equip liderat per l'arquitecte Itziar González ha treballat en una part important del projecte durant els últims mesos. S'han fet entrevistes a un miler de persones i ja s'ha avançat en la creació de dues illes.
També sabrem com s'està vivint aquesta proposta de llei del Consell de Ministres que preveu ampliar els espais lliures de fum i prohibir cigarrets electrònics i vàpers. Anirem, per exemple, a el Ripollès, perquè no s'hi acaba d'estar d'acord, sobretot des del sector de la restauració. També parlarem del grup Olot Mig, que impulsa el projecte Glicopepton Biotech. Es tracta d'un projecte vinculat a la salut humana que farà transformar la mucosa del porc en un fàrmac anticoagulant per prevenir i tractar la malaltia tromboembòlica i malalties coronàries a través de l'heparina. Us ho explicarem aquí mateix. En clau cultural, Romeria de Carles Simón no representarà Espanya als Oscars.
La coproducció catalana Cira ha estat l'escollida per representar els Oscars.
Olot tornarà a ser una vegada més l'epicentre del pensament crític i la mirada documental amb una nova edició de l'Olot.doc.
El cicle, que se celebrarà del 22 al 27 de setembre, manté la seva essència com a espai de reflexió col·lectiva a través del cinema.
I en esports, atenció perquè tenim diversos temes a explicar-vos. D'entrada, el Sant Jaume Olot B i el Bos de Tosca debuten aquest cap de setmana a Primera Catalana.
El filial olotí serà la primera vegada que jugarà en aquesta categoria i ho farà davant un històric com el Palamós. Per altra banda, els grocs jugaran el seu primer partit fora de casa al Camp de l'Argentona.
El club hoquei Olot presenta les noves equipacions.
Manté els colors habituals en la primera samarreta i aposta pel mapa de la ciutat en la segona.
Aquest dissabte celebrarà la 26a edició de la Taga 2040.
Després de celebrar un quart de segle, la cursa arriba amb novetats a l'equip directiu que fa un canvi d'aires.
I baixar 6 quilòmetres amb 800 metres de desnivell amb sabates càmpings i en menys de 37 minuts.
Doncs aquest és l'objectiu de l'Enderín de Ridaura, que el pròxim cap de setmana celebrarà la seva segona edició.
Així estan les coses, us ho expliquem a l'antena dels 5 minuts més. D'aquí uns instants abordem l'actualitat de Catalunya, Espanya i el món.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Negociacions de Junts i el PSOE a Suïssa per reunir-se pel traspàs de competències amb immigració.
El Congrés, Míriam Nogueras, ha retret els incompliments del PSOE a Pedro Sánchez, que s'ha compromès a tirar endavant els acords de Brussel·les.
Mentre vostès bloquegen o dilaten el compliment dels acords i de les propostes, els problemes es van fent grans i greus, i això dificulta i empitjora el dia a dia dels catalans, senyor Sánchez. Potser vostè no n'està al cas perquè el veiem més preocupat per altres coses que no pas pel que passa als nostres carrers, però hi ha una degradació en marxa, un camí cap a l'empobriment de milers de famílies que cada dia els costa més arribar a final de mes, sense rebaixes fiscals, sense accés a l'habitatge, sense solucionar els problemes de rodalies, sense atenció ni recursos pels nostres familiars amb necessitats.
Mentrestant, Salvador Illa defensa la convivència a Madrid en l'últim acte de Blanquerna al centre abans del trasllat.
El govern va inaugurar la seu de la Generalitat a Madrid el 1993 per fer difusió de la cultura catalana i des del 2005 estava ubicada al cèntric carrer d'Alcalá.
Porque la inmensa mayoría de catalanes y de catalanas queremos mirar hacia adelante y no queremos dar ningún paso hacia atrás. Volem una Catalunya de tothom i volem una Catalunya per a tothom. Queremos una Cataluña de todos y con todos, dentro del marco legal e institucional que nos hemos otorgado.
Un fàrmac, un nou fàrmac contra l'obesitat amb segell català i que es pot prendre per via oral, que en sabem, Aniol.
L'orforglipron, en fase d'assaig clínic en què participa a Vall d'Hebron, redueix de mitjana un 11% el pes corporal i millora aspectes com la pressió arterial o el colesterol.
Han detingut el conductor del camió que va atropellar mortalment un jove a la Nacional 2 a Tordera.
Està acusat d'homicidi imprudent i abandonament del lloc del sinistre i els Mossos l'han localitzat a Cornellà del Terri.
D'altra banda, la Reserva Federal dels Estats Units en retalla els tipus un quart de punt.
Com dèiem, la Reserva Federal ha decidit tornar a retallar els tipus d'interès després de 9 mesos mantenint-los invariables i suportant la pressió incansable de Donald Trump.
I Brussel·les suspèn part de l'acord comercial amb Israel pendent del vistiplau dels estats.
La Comissió Europea proposa aranzels de 227 milions d'euros a Israel com a represàlia per atacar Gaza, si bé la mesura necessita el suport d'una majoria qualificada.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al registre de petjada de carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
I avui tornarà a ser un dia típicament d'estiu. Temperatures a aquesta hora.
Doncs temperatures altes, ara mateix 10 graus a Vall de Núria, en tenim 13 a Das, 14 graus a Molló i a Ribes de Freser, 17 graus a Camprodon, en tenim 19 ja a Olot, a Ripoll, a la Vall d'en Bas, també a Santa Pau i a Vic, 20 graus. Els tenim a Sant Feliu de Pallerols, Castellfollit de la Roca, Besalú i a Mer, 21 a Banyoles, 22 a Girona i a Figueres i 23 graus a Roses.
Doncs anem al temps, Dani Ramírez.
Sense canvis en el temps, es manté la previsió de diumenge nit, tarda, nit, matinada, matia, dilluns, amb tempestes. Poden ser fortes i baixarà notablement la temperatura, però això seria just les darreres hores del cap de setmana. La calor es manté ben bé fins dissabte, matinada, diumenge, i aquest matí llevem amb 7 graus a Das, 10 a Puigcerdà, en tenim 14 a Olost, 17 a Vic, 16 i mig a Pla de Dalt, a Olot, i temperatures a bona part de la Costa Brava al voltant de 15, 16, 17 graus. Boirina, humitat, algun petit banc de boira, i el dia es presenta radiant, un dia de sol aquest dijous, però també divendres. La temperatura pujant una mica, demà notarem que puja més, també la nit de divendres a dissabte serà més suau, pràcticament d'estiu, mínimes novament tropicals de 20 graus en molts sectors, però bé, és que de dia arribarem a més de 30-33 graus i que no siguin 34-35, entre 30 i 33 a molts indrets gairebé assegurat. En definitiva, de moment a suar perquè la calor ve forta i a veure aquest front fred, aquest canvi amb tempestes que arribaria la tarda-nit de diumenge o dilluns.
Diuen que el futur es fa des d'avui. I aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte Fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
La nostra visió del món evoluciona amb nosaltres i a CaixaForum et volem acompanyar en cada etapa. Creem espais accessibles on la cultura i la ciència ens conviden a entendre i transformar la realitat. Apostem per la diversitat i el diàleg per construir una societat més justa. Creiem en la cultura com a motor de transformació social. CaixaForum. Fundació La Caixa.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i molta amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
T'esperem al RAC d'Olot, al carrer Pere Roca 9. Telèfon mòbil 636-242-177.
Un any més torna el mosquit tigre. Ens ajudes a controlar-lo?
Buida i posa cap per avall els recipients que acumulin aigua. Elimina punts d'aigua innecessaris. Tapa hermèticament els dipòsits de reg. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar el mosquit tigre i la teva col·laboració és imprescindible.
És un consell del programa de seguiment i vigilància del mosquit tigre impulsat per DipSalut, Diputació de Girona.
Ens acostem a 3:15. Agustí Arbós confia que el projecte de regeneració del nucli antic d'Olot el converteixi en una zona referent. Detalla que l'equip liderat per l'arquitecte Itziar González ha treballat en una part important del projecte durant els últims mesos.
S'han fet entrevistes a un miler de persones i ja s'ha avançat en la creació de dues illes. Arbós remarca que estan a l'espera de poder-se acollir el pla de barris de la Generalitat i rebre una subvenció que rondaria els 15 milions d'euros.
És una informació d'en Roger Isern.
El projecte de regeneració del nucli antic d'Olot segueix el seu curs i va fent passos endavant per transformar una de les zones amb més història de la ciutat. Amb l'arquitecte Itziar González com a líder de l'equip encarregat del projecte, ja s'han realitzat un miler d'entrevistes amb veïns, comerciants i possibles inversors per tal de conèixer tots els detalls de com ha de ser el nucli antic del futur. El principal objectiu, segons l'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, és que el nucli antic ha de ser una zona de referència.
Jo espero que sigui la zona de moda a partir de ja, perquè el projecte és bo, està ben encaminat, hi haurà una aposta molt clara d'aquest ajuntament i de molta gent, a més, de molts agents d'habitants actuals del nucli antic i també propietaris del nucli antic que voldran que això funcioni. Jo crec que tota la ciutat, el nucli antic al final és com el cor de la ciutat. És tota aquella part, encara que no visquem el nucli antic, tots ens sentim una mica nostres al nucli antic. No?
Segons Arbós, la limitació no és la inversió municipal pel que fa a aquesta zona, sinó que ho és la inversió per part dels privats. Perquè es pugui aconseguir, es pretén, com una de les accions, crear les anomenades copropietats.
Tots els propietaris de cada una de les illes del nucli antic es convenin a través d'un conveni i reestructurin l'estructura de la propietat. De tal manera que neixin parcel·les a dins dels habitatges que ja hi són ara diferents, més àmplies, amb accés a patis interiors, amb possibilitat de tenir ascensor, compartint aquest accés amb ascensor, i això després repartir-ho amb els percentatges, evidentment, de propietat que toquin a cadascú de la manera més justa possible.
L'alcalde d'Olot ha parlat també sobre el paper dels grans tenidors, com per exemple poden ser les entitats bancàries. Per evitar que frenin el projecte de regeneració del nucli antic, explica que treballen en la que anomenen àrea de conservació i rehabilitació.
Això el que fa és encotillar molt més el que pots exigir a la propietat. No tan centrat en els propietaris que tenen ganes de jugar, sinó aquest ajustament que potser no els interessa tant, doncs perquè és un gran tenidor, una entitat bancària amb moltes propietats per tot el país, i que això per ells és un número sobre un paper. Per tant, aquesta és la voluntat. També per això, si cal, podem fer inversió pública, perquè si un o dos propietaris d'aquests ens estan frenant tota una illa, poder accedir com a ajuntament i mirar d'expropiar-ho per tal de poder tirar endavant l'illa i que no quedi aturat.
Es pretenen mobilitzar uns 500 habitatges al nucli antic d'Olot i des del consistori esperen rebre la subvenció de 15 milions d'euros per part de la Generalitat en el marc del Pla de Barris. Pel que fa a les actuacions a la zona, ja s'estan a punt d'acabar els treballs en dues illes que formen part d'aquesta regeneració.
Al Ripollès no tothom està d'acord amb el nou avantprojecte de llei del tabac aprovat pel Consell de Ministres, que preveu ampliar els espais lliures de fum i prohibir cigarrets electrònics i vàpers. Les discrepàncies són, sobretot, pels espais públics difícilment delimitables.
Per a l'Hospital de Camp de Bànol, però, la nova normativa serà sense pal·liatius, un pas important pel que fa a la salut pública.
Ens en dona més detalls en Joan Manel Robles.
Els cendrers de Terrassa es podrien tenir els dies comptats. El nou avantprojecte de la llei antitabac estén la prohibició a terrasses, campus i parcs infantils. Entre els restauradors hi ha qui pensa que la mesura no tindrà massa afectació perquè els clients a la terrassa ja fan el gest d'apartar-se quan s'encenen un cigarret. D'altres creuen que la nova llei serà la gota que fa vessar el got per tancar les terrasses a l'hivern. Joselina Soldevila és la propietària del restaurant Cafè Canaules de Ripoll.
És il·lògic perquè d'entrada aquí a la terrassa no es fumarà, però vas al banc de l'altra banda i segurament podràs fumar. La terrassa a l'hivern és un servei per la gent que fuma més aviat, perquè et venen a fer un cafè perquè fan el cigarro, però és que si no... No té lògica pagar una terrassa a l'hivern més aquí dalt perquè no surt a compte.
La prohibició del tabac també arribarà a les estacions de tren i d'autobús. Hi ha un perímetre de 15 metres a l'exterior dels centres sanitaris. Sobre els espais públics hi ha diferents opinions. Els detractors diuen que no es poden posar portes al camp.
En si, jo veig que els tindria que poder fumar al carrer, perquè hi ha altres coses que la gent fa al carrer i això mateix no ho proveixen.
A mi em sembla perfecte, perquè no fumo ni a dins de casa. Soc bastant respectuosa, vull dir, quan fumo intento no molestar la gent.
Bueno, jo crec que això ja tenia que haver sigut ja d'en principi d'abans, però bueno, si anem fent a poc, a mica, potser arribarem a aconseguir que no tinguem fum i puguem respirar bé.
Des de l'Hospital de Can de Bànol, en canvi, aquest serà un nou pas important en la lluita contra les malalties relacionades amb el tabaquisme. Sílvia Molina és la pneumòloga del centre sanitari.
Primer es va començar pels espais tancats, però ara s'ha vist que en determinats llocs, que tot i ser exterior, queda concentrat el fum, els que estan al costat, els que estan fumant, poden estar inhalant aquests fums. Llavors, és protegir sempre el no fumador, i inclús el fumador ell mateix, perquè potser en aquell moment no està fumant i també l'estem protegint, no?
El nou avantprojecte també amplia la prohibició als nous productes que han sortit al mercat per fumar, vaporitzar o inhalar, com les cigarretes electròniques o les bossetes de nicotina. I es prohibeix a menors no només comprar tabac, sinó també consumir-ne. El que de moment ha quedat fora de l'avantprojecte de llei és l'obligació que les companyies utilitzin un embalatge genèric, sense logotip ni colors atractius, només les imatges de les nefastes conseqüències per a la salut, com ja es fa en d'altres països. Des de l'Hospital de Can de Bànol es creu que aquesta imatge poc atractiva seria molt dissuasiva, per tant, molt efectiva, sobretot entre els joves.
Descobreix el gust de l'autèntic al restaurant Masia Pi Guillem. Xuletón de criança pròpia, sales privades per moments especials i una terrassa exterior envoltada de natura. Aprofita el cap de setmana per gaudir de la millor gastronomia en un lloc diferent. Reserva i deixa't seduir per l'essència d'una masia amb encant. Masia Pi Guillem. Ens trobaràs a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. Per a més informació, masiapiguillem.com. Gastronomia amb ànima.
Esports, el Sant Jaume Olot B i el Bosc de Tosca debuten aquest cap de setmana a Primera Catalana.
Comencen les temporades del futbol amateur i els dos garrotxins, que després de l'Olot estan a la categoria més alta, ja ho tenen tot a punt per debutar de la millor manera a Primera Catalana aquesta temporada 2025-2026. El Sant Jaume Olot B arriba amb un equip pràcticament renovat, amb molts jugadors nous i joves. Després d'una pretemporada en què l'àmbit de resultats no ha estat la més bona, els de Sergi Vilaquetxa jugaran el seu primer partit de la història a Primera Catalana a Sant Jaume de Llierca. Ho faran contra un rival que es fa difícil veure'l en aquestes categories, un rival històric com és el Palamós, el degà del futbol català. L'objectiu, segons l'entrenador, és el de seguir formant jugadors per al primer equip del conjunt olotí i el de competir cada partit per aconseguir la permanència com més aviat millor.
Comptem la temporada amb molta il·lusió, som un equip jove, amb molts de canvis, un equip que pràcticament, bueno, hem fet 12-13 canvis i amb molts jugadors joves de 19 a 23 anys, novells de la categoria i ens haurem d'adaptar. Però bueno, ja t'ho dic, amb moltes ganes i crec que la joventut ens manca experiència, però bueno, ens aporta energia i ens porta ganes de treballar i millorar.
Per altra banda, el Club Escola de Futbol Bos de Tosca també començarà la seva segona etapa Primera Catalana amb més ganes que mai. Després de mantenir el bloc de l'ascens a la temporada passada, els grocs han signat a tres jugadors que poden aportar grans coses a l'equip garrotxí. El primer rival dels grocs és l'Argentona, un dels equips que l'any passat ja va fer promoció per jugar a Lliga Elite. L'entrenador Bos de Tosca, Frank Dorca, explica quin és l'objectiu de la temporada i valora la pretemporada dels seus.
Molta il·lusió, no? La veritat és que la pretemporada, bueno, no ha anat a nivell de resultats no ha anat com esperàvem, però sí a nivell de concepte i de joc, crec que arribem preparats. Els nanos també crec que han anat assolint tot el que els volíem transmetre. La base de l'equip ja està molt feta, això és cert. Hi ha hagut tres fitxatges que la veritat penso que ens poden ajudar molt, i llavors els juvenils que ja estaven en dinàmica l'any passat, per tant, bueno, no canvien masses coses, i la veritat és que content a nivell de treball.
El partit del Sant Jaume Olot B a casa contra el Palamós serà aquest dissabte a 4:45 de la tarda. Mitja hora més tard serà el torn dels grocs, que visitaran el camp de l'Argentona. De cara a la propera setmana, el Club Escola Futbol Bos de Tosca ja rep el Sant Jaume Olot B en el derbi garrotxí d'aquesta Primera Catalana.
I el Club Hoquei Olot, Roger, presenta les noves equipacions.
El Club Hoquei Olot creix i ja és el club d'hoquei patins que compta amb més equips arreu de la demarcació de Girona. Actualment hi ha uns 25 conjunts amb el clar protagonisme dels primers equips masculí i femení que competeixen a categories altes a nivell espanyol i català respectivament. Aquest moment dolç a nivell esportiu i social demanava un canvi pel que fa a les equipacions del club, que ja són una realitat i s'han presentat aquest dimarts a la tarda a l'Espai Cràter. Es mantenen els colors habituals de la primera samarreta, com són el groc i el blau, i s'ha buscat representar la identitat d'Olot en la segona. El president del Club Hoquei Olot, Jordi Gironès, ha explicat els detalls de les noves samarretes.
Hem apostat per fer un disseny nou, innovador, amb la primera samarreta mantenint els colors que teníem del club, i llavors amb una segona equipació que pogués donar una mica d'identitat d'Olot, de la ciutat. I crec que ho hem aconseguit fent una mica de fons amb el plànol de la ciutat.
Gironès també ha remarcat com ha anat el procés de dissenyar la samarreta i quin objectiu es van plantejar des d'un inici.
Sí que teníem bastantes idees de cap on havíem d'anar, tampoc volíem fer un canvi gaire gran, i sí que realment, bueno, ens va ajudar molt trobar la Cristina Sau, que és una dissenyadora de Camprodon, que, bueno, especialitzada en disseny d'equipacions, que ens va ajudar molt, i bueno, s'ha aconseguit mantenir una mica l'essència del que hi havia amb la forma anterior, els colors, però amb un disseny jo penso que supermodern i, bueno, i molt, molt atractiu.
Per la seva banda, el regidor d'Esports d'Olot, Daniel Sellabona, ha destacat la importància del creixement dels clubs esportius de la ciutat.
Són clubs, els d'aquí a casa nostra, que crec que saben combinar molt bé i tenen molt ben cuidat el que és l'esport de base i al mateix temps no renuncien a l'esport d'excel·lència. I crec que aquesta combinació ens fa únics, ens dona una identitat pròpia i, per tant, doncs, clubs com en aquest cas el Hoquei Olot, doncs, estem molt orgullosos de que comencin aquesta nova temporada amb força, amb empenta.
Els equips del Club Hoquei Olot ja han arrencat els entrenaments i els primers partits de pretemporada fa unes setmanes. Pel que fa al primer equip masculí, estrenarà l'equipació aquest cap de setmana a la segona jornada de la Lliga Catalana Plata. Serà diumenge a 4:45 de la tarda a la Josep Jou, rebent el Sant Cugat.
I tot és a punt perquè aquest dissabte es celebri la 26a edició de la Taga 2040, Marc Roura.
La Taga 2040 celebrarà la 26a edició aquest dissabte a Sant Joan de les Abadeses. Ho farà amb les inscripcions esgotades i amb un canvi a la direcció. Després de 4 anys, el director Albert Ramoneda i l'equip directiu fan un pas al costat i deixen enrere una etapa on la Taga ha format part de 4 copes catalanes i un campionat de Catalunya. Albert Ramoneda és l'exdirector de la Taga 2040.
A nivell personal, tot i que m'encanta i vull seguir-hi vinculat i ajudar amb tot el que pugui, sí que la part de liderar-ho, no? De fer de director, doncs vam decidir que era una bona aposta doncs, canviar perquè hi haguessin aire fresc, no? Noves idees. És un orgull, no? Veure que ets part d'una cosa i que pots liderar un esdeveniment que, tot i que porta molta feina, doncs té aquesta bona acollida. Aquesta nova direcció que veurem doncs, quines novetats també pot implementar, no? Tanquem havent fet quatre copes catalanes i un campionat de Catalunya, així que super satisfet d'aquests anys com a director.
Els nous directors de la Taga seran David Rovira i Roger Bassaganya, que ja eren membres de l'organització. Els santjoanins agafen el relleu de Ramoneda a la direcció amb molta il·lusió i amb la voluntat de continuar la bona feina feta durant els darrers anys. David Rovira i Roger Bassaganya són els nous directors de la Taga 2040.
Toca fer un relleu una mica més potent i en Roger doncs, m'ajudarà perquè al final una persona sola sí que és molta feina i entre dos i tot l'equip que tenim a darrere la veritat és que ho portem bastant bé i molt bé, moltes ganes.
Molt feliç i a més, bueno, clar, tenim la sort que al final això, l'equip que era fins ara segueix, llavors és donar continuïtat a això, saps? No és començar de zero sinó que tenim tota l'experiència d'en Berto i tot l'equip que hi havia fins ara, llavors... Bé, moltes ganes.
Pel que fa a la cursa, la Taga 2040 tornarà a comptar amb els tres recorreguts clàssics, el de 28 quilòmetres que corona el Puig Estela, el Taga i Sant Amant, l'intermig de 15 i el curt de 9 quilòmetres. Una altra de les novetats d'enguany és que la Taga passa a la categoria de curses Open de la FEC.
És un segell de qualitat també, al final també hi ha una sèrie d'equips d'àrbits i avaluadors que es preocupen de mirar doncs, que aquest reglament l'estiguis aplicant i complint bé. Jo crec que això et dona un plus, no, de qualitat de la cursa, que saps que no només ets l'organització sí que vetlla per la qualitat, sinó que tens una visió externa, acostumada a veure moltes altres curses, que també t'està a sobre per mirar que faiguis les coses bé.
La Taga 2040 es continuarà dedicant a la memòria d'Esteve Martínez amb el tram cronometrat del Coma d'Olla i enguany també retrà homenatge a David Sala, corredor habitual de la cursa, posant els seus noms als trofeus locals.
Gràcies, Marc. Ho deixem aquí. Demà hi tornem amb molta més informació. Gràcies per seguir-nos. Que passeu un molt bon dia.